Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us parla Domènec Sobirà. L'avaria a la xarxa ferroviària d'aquest divendres ha tornat a generar debat sobre les competències del servei de Rodalies. El vicepresident del govern, Jordi Puigneró, ha insistit a demanar el traspàs de Rodalies, mentre que la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha replicat que la incidència no ha estat responsabilitat de Renfe, sinó d'Adif, propietari de les vies i les estacions. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Que ens ho traspassin i ja ens n'ocuparem nosaltres.
Una rala d'Adif, és a dir, de les infraestructures, i per tant no té res a veure amb el servei de Rodalies.
Des del 2010, la gestió dels horaris, la planificació del servei i les tarifes són competència de la Generalitat, però el servei de trens segueix en mans de Renfe. I la infraestructura, és a dir, les vies, les estacions, les andanes, estan sota control d'Adif. Les dues empreses públiques depenen de l'Estat. Altres informacions d'aquesta jornada, ara en format més breu. El rei Carles III serà proclamat formalment aquest dissabte. En el seu primer discurs a la nació com a monarca, s'ha compromès a servir durant tota la vida al seu país i ha recordat amb emoció la reina Elisabet II, la seva mare. Carles també ha anomenat els nous prínceps de Gales. El Regne Unit inicia ara, doncs, un nou regnat immers en els homenatges a la reina Elisabet II, una emotiva cerimònia a la catedral de Sant Pau. Ha tancat una jornada de record en què també han participat milers de ciutadans de manera espontània per tot el país i també les institucions. Acord per impulsar la indústria a Catalunya i transformar el sector a través de la innovació, la digitalització i l'economia verda i circular. Aquest divendres s'ha signat el nou Pacte Nacional per la Indústria, que amb una inversió de 3.000 milions preveu crear 70.000 nous llocs de feina. El document, que estarà vigent fins l'any 2025, recull actuacions adreçades al foment de l'ocupació, la capacitació de treballadors, la millora d'infraestructures i el sòl industrial. Les temptatives de suïcidi entre els adolescents s'han disparat durant la pandèmia. Els intents de treure's la vida s'han triplicat en noies i s'han duplicat en nois. Són dades d'aquest divendres del Departament de Salut. Amb l'objectiu de trencar el tabú social del suïcidi, el departament engega una campanya que voltarà per tot Catalunya amb testimonis i familiars que ho han viscut en primera persona. L'objectiu és evitar les més de 500 morts per suïcidi del 2020 a Catalunya i, sobretot, posar el focus en els adolescents amb prop de 1.800 temptatives l'últim any. La capacitat de compra dels salaris caurà aquest any a Espanya un 4,5% arran de la inflació desbocada, segons l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE. És el doble de la mitjana de països de l'organització i, de fet, ocupa el segon lloc en pèrdua de poder adquisitiu al darrere de Grècia. L'organització adverteix que se'n ressentiran especialment les famílies amb ingressos baixos perquè han de dedicar una gran part del seu pressupost a alimentació i energia, el que més s'ha encarit. La Setmana del Llibre en Català amplia l'espai al Moll de la Fusta amb gairebé 260 expositors de més de 200 editorials. Fins al 18 de setembre, aquest Festival de la Literatura en Català organitzarà 300 activitats amb 700 convidats. La setmana manté l'optimisme de les darreres tres edicions perquè s'ha consolidat la tendència a l'alça del nombre de lectors. Així, tot el sector té dos fronts oberts. D'una banda, l'augment del preu del paper i el descens de l'ús social del català de l'altra. El president dels editors en llengua catalana, Joan Avellà, ha assegurat que el sector treballa per corregir aquesta situació.
Que estem treballant amb el Departament de Cultura i d'Educació, amb el sector, amb tot el sector. I d'allí jo crec que n'haurien de sortir aquests consensos, aquestes energies i aquestes il·lusions una altra vegada per tornar a posar la llengua als patis de les escoles i la llengua de moda.
El pregó inaugural ha anat a càrrec de la Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Antònia Vicenç, que ha volgut defensar el poder de les paraules. Els esports ara, Sergi Andreu, bona nit.
Bona nit. Victòria del Girona Montilivi per 2-1 davant del Valladolid amb gols de Reinier i Oriol Romeu, ja a les acaballes. Segona victòria de la temporada pels de Mitchell, que ja tenen 7 punts a la classificació. Aquest dissabte, Cádiz-Barça 6:45 i Espanyol-Sevilla 4:05. Héctor Bellerín i Marcos Alonso entren a la convocatòria blaugrana. En clau perica, Raúl de Tomàs és a prop de tancar el seu fitxatge pel Rayo Vallecano. Marxarà per uns 12 milions d'euros, però no el podran inscriure fins al mes de gener. La selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha proclamat campiona d'Europa després de guanyar Grècia per 9-6 a la final disputada a Split. És el segon or consecutiu per les de Miki Oka. Finalment, aquest dissabte no arrencarà la Lliga Femenina de Futbol. Les àrbitres del futbol espanyol, que reclamen millors condicions laborals i econòmiques, mantenen la convocatòria de vaga. D'altra banda, la Lliga Anglesa de Futbol aquest cap de setmana s'ha suspès per la mort de la reina Elisabet II com a mostra de respecte i per retre homenatge a la monarca. També s'han suspès la resta de competicions, com un torneig de golf de la PGA o la volta ciclista a la Gran Bretanya. Parlant de ciclisme, el danès Mats Pedersen s'ha endut a l'esprint la 19a etapa de la Vuelta, de 138 quilòmetres, amb dos ports de muntanya de segona categoria. El líder a la general continua sent Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a i penúltima etapa, en final a Navacerrada. I aquest divendres ha arrencat la Lliga de Futbol Sala amb un derbi català, victòria del Barça, a la pista de l'Indústries Santa Coloma per 5-6.
Fins aquí les notícies. Viu la Diada Nacional de Catalunya a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Aquest diumenge 11 de setembre us acompanyarem amb una programació especial.
Al matí, des del suplement, amb Roger Escapa.
La Diada comença ben d'hora, al suplement.
A partir de les 2, l'informatiu Catalunya Migdia amb Neus Bonet.
I a més, analitzarem els 30 anys d'informació ininterrompuda de Catalunya Informació.
Tot coincidint amb el 30 aniversari de la primera emissió del canal de notícies 24 hores.
Catalunya Informació. A les 4 de la tarda, pren el relleu Laura Rossell.
L'independentisme torna a arribar dividit a la Diada, els protagonistes i les reaccions a tot el que passi a la manifestació del Paral·lel a l'especial informatiu de Catalunya Ràdio.
Aquest diumenge segueix la Diada Nacional de Catalunya.
A TV3, Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Ho vam advertir la setmana passada. Aquesta temporada la finestra no mirarà en els seus 35 anys de vida, sinó mirarà els 35 anys anteriors, perquè no podem oblidar els altres períodes històrics on també hi havia autèntiques meravelles com aquesta de Zamore. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar and que és de l'any 1952, exactament 35 anys abans de que comencés La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio. No és un any qualsevol, perquè són 35 anys per enrere dels 35 anys que portem, i per tant és l'any que va néixer el nostre estimat director de programa, l'Àlex Gorina.
Però escolta, hi ha prou de mandangueo, eh?
No, només avui, perquè la cançó és del 1952 i l'has escollit tu, a més a més.
Saps que ens diuen que un par de golfantes et ve a mi?
Que ens diuen què?
Que somos un par de golfantes.
Ah, no.
Per què?
Per què?
T'ho dic, perquè aquesta cançó va néixer en una pel·lícula que es deia Que par de golfantes, que van fer Jerry Lewis i Dean Martin a la Paramount aquell any, i van crear aquesta cançó per Dean Martin perquè sempre havia d'haver una cançó per lluir-se, i la va acabar convertint en el seu leitmotiv, la cantava sempre a tot arreu, i el seu fill, quan va escriure la biografia del seu pare, la va titular That's Amore, a son remembers Martin. Ho sabies, això?
No ho sabia.
Doncs aquesta és la versió enregistrada per disc, no la de la pel·lícula, perquè la pel·lícula la cantaven ell, Jerry Lewis, etc. I va ser finalista a l'Oscar i no va guanyar per culpa de Doris Day. Però aquesta és una altra història. When the stars make you blue
just like pasta puzzle, that's amore. I si en les cançons i les músiques hem retrocedit fins al 52, vol dir que estem molt endavant a les pel·lícules encara, i anirem intercanviant els papers, aquestes coses que ens agrada fer a La Finestra,
Estem a l'any 85, concretament, i aquell any es va estrenar una pel·lícula que es deia San Elmo, punto de encuentro.
I can't remember who met who first, or who fell in love with who first. All I can remember is the seven of us always together.
Ai, quin canvi de registre musical, Pere, no em diguis que aquestes cançons... És que només sonen a 80s, eh? Vull dir, hi ha un tipus de so que dius, mare meva, això no pot ser de qualsevol altra època.
Sí, 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 un segell, una manera de fer, d'orquestrar, però està bé, està bé.
Sou capaços de reconstruir el repartiment d'aquesta pel·lícula?
Home, jo sí, perquè l'he revisat una miqueta, però si em preguntessis així, sense consultar, només recordo a Demi Moore, he de ser honest. En canvi, el Pere sí que recordava més noms.
Hi havia el Rob Love, no?
Sí. Hi havia Rob Love, que, pobre, el van nominar, o va guanyar el Razzie, també t'ho dic.
I a més era una època que Rob Love i aquesta generació d'actors volien tenir pel·lícules serioses, pel·lícules que reflexionessin sobre la joventut, que no només no s'enamora, sinó que no troba feina i coses d'aquestes.
Andrew McCarthy, Emilio Estevez, Judd Nelson, Ali Sheedy... I Andy McDowell.
Andy McDowell, jumaníssima, com Demi Moore, tot i que Demi Moore ja havia fet Leon Rio, l'última pel·lícula de l'Stanley Donen l'any abans, i és veritat també que Emilio Estevez i Rob Lowe ja els havien vist a Rebeldes del Coppola, per exemple, no? Era el moment d'aparició d'aquesta generació amb una pel·lícula alerta. Per què la reivindico? Perquè n'hi havia moltes a l'any 85 que m'hagués agradat reivindicar. Doncs perquè quan va morir Joel Schumacher em vaig dedicar a veure totes les seves pel·lícules, cosa que sempre faig, i aquesta em va cridar especialment l'atenció veient les coses tronades que va fer després, aquesta pel·lícula senzilla de grups d'amics que reuneixen al pub, perquè clar, no hi havia xarxes socials, ni WhatsApp, ni tal, i per tant s'havien de trobar...
Quan la gent tenia un contacte directe, diguem,
sí,
no?
Parlar de la vida... Bé, imagineu, doncs això, els amics de Peter, Beautiful Girls, aquesta escola de pel·lícules...
És una escola, el Club de los Cinco, no sé si la recordeu, 16 veles...
Sí, sí, les pel·lis del John Hughes...
La xica de Rosa...
Aquests eren una mica més grans que els protes de les pel·lis.
Bueno, de fet, d'aquí venen Melrose Place i fins i tot Friends, jo crec que...
Sí, sí, sí. Seria la llavor, això.
Totalment, Friends té aquell Central Perk mític, en fi... Vaja, que si algun dia d'aquests reviseu Batman i Robin algun dia del Joel Schumacher, doncs, per curiositat, podeu retrocedir al 1985 i mirar aquesta San Elmo, punto de encuentro, i quedareu gratament sorpresos. Ens ha servit per obrir el programa d'avui, a la finestra indiscreta. Ai, sí, 35 anys a Catalunya Ràdio, i una vegada més aquesta nit tenim un programa molt especial i espectacular, perquè hi és el Pere Vall, per exemple, clar que sí!
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Segona setmana de programa i avui el Pere té el llistó molt alt perquè la setmana passada va tornar la Violeta i ja té comentaris aquí entusiastes.
Bueno, Maribel, comenceu amb una de les tertulianes que més m'agraden. Tot i això, m'encanten tots. La temporada passada vaig trobar... Potser per alguna raó me falta una miqueta la de Sidefet. És que sempre tenia feina, no podia.
I més feina que tindrà aquests dies perquè treballa molt a Sant Sebastià i a Sitges i els festivals se'ns tiren a sobre. La setmana que ve ja estarem a Sant Sebastià i d'aquí res a Sitges. Per tant, com sempre passa, tenim uns inicis una mica estressants, però a la vegada molt motivants. I el programet que hem fet avui us el porta la Sílvia Andrés, l'Oriol Fidalgo, el Marc Garriga, l'Àlex Gorín, Alfons Gorina, Dani Jiménez, Pere Vall i l'Edu Arnes. I Pere, per si no ho saps, aquesta temporada pot passar que vinguis de tertulia i que t'acompanyi un oient de la finestra perquè, i ara ho repetirem, fem una crida a qui ens escriviu al correu finestra@catradio.cat i dieu obertament vull participar de la tertúlia de la finestra indiscreta. I deixeu, això sí, el nom i telèfon. finestra@catradio.cat, facebook.com/finestraindiscreta i twitter@finestracr. Comencem! I de la mateixa manera que dic que convidem els oients a participar de la tertúlia de la finestra indiscreta, també convidem els oients al Festival de Sitges, que ja se'ns tira a sobre.
Ja hi som, com cada any, ja, però és que s'ha millorat la cosa i tot, eh? Cada any, gràcies al Festival de Sitges que ens ofereix, sortegem un abonament que era l'abonament matiner, podien anar tots els dies del festival a veure pel·lícules del matí. Això sí, clar, clar, és complicat, no?
Clar, logísticament, bé, tenia uns certs impediments, no? Allò, potser treballes al matí, potser resulta que tal, que qual... Total, que aquest any ho han millorat bastant, l'oferta.
Aquest any podrem oferir, regalar, gràcies al Festival de Sitges, el Pack Fan. Només són 10 sessions, però podeu triar entre totes i cadascuna de les sessions del festival, excepte inauguració, cloenda i maratons. Per tant, amigues i amics, què heu de fer? Enviar un correu electrònic, amb el vostre DNI. Nom complet i número de telèfon de contacte. Això sí, que sapigueu que només és per one person. Una persona. No val anar-me acompanyant. Ho sentim moltíssim. I entrareu en el sorteig, perquè serà un sorteig. No heu de fer res més. Demanar-ho. Demanar-ho i demanar-ho. I abans d'arribar a Sitges, què fareu? Rebreu la confirmació si guanyeu i tindreu temps suficient per triar aquestes 10 sessions del festival que voleu anar a veure.
I resoldrem això més o menys la setmaneta que queda precisament entre Sant Sebastià i Sitges. Per tant, teniu un temps, encara ho anirem recordant, però ja podeu començar a escriure.
Clar que en aquests moments no sabem gaire cosa del Festival de Sitges d'enguany. Han anunciat mínim. Tu saps tot?
No, esperava que vosaltres sabéssiu tot i més.
Sabem que inaugurem... La inauguració, amb Jaume Balagueró, amb Venus,
efectivament, produïda per Àlex de la Iglesia, que cada any inaugura d'una manera o d'una altra. L'any passat amb Venècia Freni, avui anirem a Venècia. Per cert, això és 30 monedes, que si mal no recordo també va ser inauguració fa 2 anys, o...
Va estar a l'any de la gran pandèmia, diguéssim, i Àlex de la Iglesia, clar, produeix la pel·lícula del Jaume Balagueró, també produeix una de les estrenes de la setmana, La Jaula, que en parlarem posteriorment, i també diem, oh, quina llàstima, perquè cada any arriba una pel·lícula just abans del Festival de Sitges que dius, ai, aquesta pel·lícula hagués estat molt bé veure-la
al festival. Però això ja passava a la meva època, hi havia sempre distribuïdors que deien, però per 2 setmanes et perds la promoció del festival? Som tontos.
Els hi era igual.
És increïble, vamos, en fi.
I en aquest cas parlem de La huérfana.
Bienvenida a casa, Esther. La dejamos tal y como estaba.
Haber vuelto es maravilloso. He hecho mucho de menos a mi familia.
Queremos ayudar a Esther a readaptarse a la vida de la unidad familiar.
You gotta give a little, take a little.
La huérfana, la primera part, va passar pel Festival de Sitges i va venir el senyor Jaume Collet Serra, el nostre gran director internacional, a presentar-la. En aquest cas és una seqüela que no té res a veure amb el Jaume Collet Serra i que he de dir que a mi em feia molta por la idea d'una seqüela, Pere, però com a mínim no puc explicar massa per què. Han trobat uns quants girs perquè tingui gràcia la cosa.
Sí, perquè... No, jo tinc debilitat pel personatge aquest. A mi em fa por, atracció, i, o sigui, jo anava amb bastantes ganes de veure la peli i el fet que ella es trobi en un món inesperat i que supera la... Doncs, ella ja és heavy, ella ja és, bueno, una assassina, ho sabem.
Sí.
Però es troba amb algú que
la supera.
Supera l'aposta.
D'acord, molt bé.
Sí, i això m'agrada. I que, per exemple, al principi utilitzin imatges de Shirley Temple o que soni aquesta cançó de Jimmy Durante, em semblen ingredients i tocs, o veure Julia Stiles ja convertida en una dona gran. Són tot d'ingredients que fa que no m'ho vaig passar malament.
No, la veritat és que la pel·lícula està molt ben cuidada, el guió és un disbarat, en realitat, però és un disbarat divertit. I, mira, recordaré una anècdota del 2009 al Festival de Sitges. Jo estava esmorzant al bufet de l'hotel aquell matí i hi havia la nena, llavors era una nena, la Esther, no?, aquesta assassina infantil, i què va fer? Va posar una torrada, la va posar malament a la torradora i aleshores va començar a cremar i de la torradora va començar a sortir fum, i jo vaig veure clarament com ella va posar una cara de la Kellyat, però va desaparèixer.
O sigui, la realitat supera la ficció.
Va deixar la torrada cremant-se fins que va venir un de l'hotel en plan, què passa aquí, no? I jo pensant, bé, jo no diré res, però ha sigut aquesta nena.
Per cert, ja posats, ja per superar-ho i etcètera, un dels oients del programa ja comencen a comunicar-se amb nosaltres, diu, ganes de retrobar-los totes, diu, a veure què dieu de Nope. La vaig veure dilluns, em va encantar una cosa que surt de l'habitual, trobo, i que resulta francament inquietant. Què més dona que l'OVNI resulti ser una mena de medusa de tela? Vaig xalar com un vedell i la història del mico. Quina fantasia! A mi no m'ha entusiasmat tant com l'oient, en fi...
A mi l'escena del mico és la que més m'agrada, però lamentablement no té cap continuïtat a la pel·lícula, i la resta de la pel·lícula m'ha semblat un avorriment interessant. Em sap greu dir-ho.
És com un home obsessionat, que ja està bé, o potser autoexigent i cada vegada la vol fer més grossa. I potser s'ha passat una mica i no ha frenat.
De frenada, sí, de frenada. Sí. Per cert, hi ha un oient que ens acaba d'escriure per dir això de Sitges, on hem d'enviar la petició de poder participar al concurs?
Doncs prioritàriament al correu, finestra@catradio.cat.
I posar DNI, telèfon de contacte i nom complet, d'acord?
D'acord. Doncs, escolta, per cert, estarem fins les 2 de la matinada. No hem tingut ni temps de dir de què tractaria l'audiovisual d'avui, de 2 a 3.
L'audiovisual tractarà de John Barry, de George Delery, de Nino Rota i, en fi, i Alex North, que són els 4 protagonistes de tota la temporada. Ja us anunciaré els títols, perquè són els últims que van fer tots ells.
Els últims seran els primers.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
No és una muertita de gorina, però és un muertito que té a veure amb Janis Joplin, i per tant l'he tret dels muertitos i el posem per poder sentir la Janis Joplin cantant, perquè ha mort John Till als 76 anys, guitarrista, gestor musical, que va cantar en moltes bandes, però va crear una de Full Tilt Boogie Band, que era la que acompanyava Janis Joplin a les seves gires, sempre, i als seus enregistraments, fins que ella va morir, i ell ho va deixar tot per dedicar-se a altres feines, perquè ja no podia seguir fent música si ella no hi era al seu costat.
Doncs escolteu, vam dir, podem recuperar allò de que ens envieu les pel·lícules de la vostra vida?
Sí.
I ja n'ha arribat unes quantes. M'agrada especialment aquesta de la Marisa Coll. Pere, escolta, hola, una i mil vegades que ja us trobàvem a faltar com cada estiu. Ara us escoltava entrevistant a l'Albert Serra per la pel·lícula Pacifixion. No sé per què, m'ha fet pensar en altres pel·lícules de paradisos de la Polinèsia.
Intermig. L'Anna, una que escriu, diu, encara no he tingut suficients collons de veure un film d'Albert Serra. He de decidir-me. És un incís, no res més, eh?
Doncs va, decideix-te perquè aquesta val la pena. I no vull anar-me'n fins als clàssics com Tabú. No sé si la coneixeu, la va fer Murnau, sí, l'última sí, que va fer, i que tenia un final bastant heavy, més a més, eh? O Moana del Flaherty. És que no sé per què sempre m'han fet somiar molt aquestes pel·lis. Les del Bounty o també la taverna de l'irlandès, que diuen que John Ford i John Wayne la van fer per poder anar amb els seus iots, o una que no era tan bona que es deia El senyor de Hawaii, crec que era del Charlton Heston. I per això volia comentar que una de les que mai ningú no parla és Hawaii.
On sea and land, nothing but you. And I'm not going to let you go a second time.
And you don't! Oh, stop! Reefer, I'm expecting, I'm a child!
La va fer George Roy Hill, que sempre feia pel·lis molt estupendes. Tenia un repartiment boníssim. Max von Sydow, Julie Andrews, Richard Harris... Per cert, sempre he pensat que Richard Harris i Max von Sydow va haver un moment que s'assemblaven molt, els dos. I una actriu que es
deia... Per això la Julie Andrews jugava amb els dos a la pel·lícula.
I mira, doncs escolta, Marisa, deixa que et digui que el meu pare, aquí present, me la va recomanar quan jo era molt petit, i tot i que em feia mandra en aquell moment mirar pel·lícules clàssiques, i aquesta més durava 3 hores, la vaig veure i m'ho vaig passar bomba. Per tant, m'agrada molt que hagis reivindicat Hawaii. I ara decideix-te a mirar la pel·lícula Pacifixion.
Per cert, la música d'Elmer Bernstein, magnífica. I per cert, ell que preguntava en quin cinema es va estrenar?
Sí, efectivament.
Aribau, que era el cinema de Julie Andrews, és on havia estrenat Sonrises i Lágrimas, i més tard va fer Star, i que era el cinema on ella es consagrava.
Jo crec que Víctor Victoria es va estrenar.
També, és veritat, és veritat.
Doncs
és veritat.
Mira, diu, era raríssim, però amb els meus pares volien veure Julie Andrews.
Veus?
I diu, bona sort, m'encanta el programa. No vindré a fer de tertuliana, com demaneu, perquè em fa por, però si la gent s'anima, igual al final sí que vinc. Va, jo aposto a que en aquesta temporada Marisa Coll acaba passant per la finestra indiscreta.
Dentro de 4 días...
Vuestra hija se casa con un chico de Bali a millones de kilómetros de casa. Va a tirar su carrera por la borda.
Igual que su madre, así que soy la única que puede impedirlo. A él no le hace ni caso.
¡Oh, champán!
Dos, por favor.
Deje la botella.
Marisa, t'agraden les pel·lícules a les illes paradisíaques i les comèdies, o no tan comèdies? Tenim una pel·lícula ideal per tu. Viaje al Paraíso. I, a més, escolta, res d'envejar a Julie Andrews i Max von Sydow. Tenim a George Clooney i Julia Roberts, que, déu-n'hi-do, el nivell... Pere, això ja no es veu cada dia.
No es veu cada dia.
Però la pel·lícula està bé o no? Perquè, clar...
Però tenen edat per seguir fent ximpleries?
A veure...
O els hi queden ja una mica...
Què fan, de Gerard fora... Depardieu o de Javier Bardem i Penélope Cruz?
Julia Roberts fa de Sandra Bullock fa uns quants anys, no? I George Clooney no sabria dir-te qui fa aquests papers. Richard Gere fa també uns quants anys o...
Clar.
No, jo crec que ells dos... Jo la noto més còmoda ella, que es nota que ha estat més en aquest registre, que el George Clooney, però tot i així he de dir que m'agrada veure'ls junts, plegats una vegada més a pantalla.
Bueno, en tot cas, Viaje al Paraíso. Perdoni, què és aquesta intrusió? Estàs agafant el costum d'introduir-te com el camarot dels Marx.
Què és això de ficar-se amb George Clooney?
Home,
George
però,
Clooney és una meravella. Es fa gran, ningú el vol, però què voleu que ho faci? És una meravella.
No, ningú el vol. Què dius ara? La Sílvia el vol i tanca el vol. Li serà fidel fins a la mort. Home.
I les canes cada vegada les pentina millor. No, a mi jo m'ho he passat bé amb la pel·lícula. Pere,
per cert.
Unes vistes de Bali, meravellosa.
Em preguntaves què hi hauria a l'audiovisual. Doncs mira, l'última banda sonora que va fer Nino Rota va ser Huracán, una pel·lícula amb la Mia Farrow i el Max von Sydow, que era, va ser un desastre total, i amb un tio que es deia Dayton Kane, que era com una mena del de Tabú, per entendre'ns.
Max von Sydow s'apuntava a totes les superproduccions, a Flash Gordon...
I l'història més gran de jamás contada, tu diràs. Bueno, en fi,
hi ha autèntiques porqueries, eh? Juez Dredd sortia, ni més ni menys. Bé, hem viatjat al paraís i ara viatjarem amb els viatges de Sullivan.
Quiero que esta película sea un comentario de la situación moderna, con crudo realismo de los problemas con que se enfrenta el hombre corriente.
¿Pero con una trama amorosa?
Alguna, pero no quiero que sea demasiada. Quiero que esta película sea un documento. Quiero poner un espejo ante la vida. Quiero que sea una película con dignidad. Un cuadro auténtico de los sufrimientos de la humanidad.
¿Con una trama amorosa?
Sí, con una trama amorosa.
¿Qué tal un poco de música?
¿Cómo puedes hablar así en un momento como este, cuando el mundo se está suicidando, cuando en las calles amontonan los cadáveres, cuando la muerte te acecha en todos los rincones y la gente es sacrificada como un rebaño de ovejas?
A lo mejor quieren olvidar todo eso.
Entonces, ¿por qué esta estuvo 5 semanas en el Music Hall para los acomodadores?
El Pittsburgh fue un fracaso.
Total. ¿Qué entienden en Pittsburgh?
Saben lo que les gusta.
Si supieran lo que quieren, nadie viviría en Pittsburgh. Eso no es un argumento.
No sé si us heu atabalat tant com jo amb aquest diàleg.
Semblava un fragment accelerat, o sigui, passat a més velocitat de la que toca, no?
Sí, sí. Però bé, és la pel·lícula que ha escollit el Pere. Diem, cada setmana el Tertúlia Corresponent triarà una pel·lícula clàssica, no d'estrena, que vulgui descobrir o redescobrir. En aquest cas, Pere, crec que és redescobrir, en el teu cas.
Sí, perquè és una pel·lícula... A mi Preston Sturges m'encanta, m'apassiona, i sempre quan es parla de directors de comèdia, George Cukor, Howard Hawks, Chaplin...
Billy Wilder...
Mm-hmm. I Preston Sturges... Sí, té Gregory Lacava, encara es parla una mica menys que Preston Sturges. I podria haver escollit Les tres noches d'Eva, Un marido rico, però crec que Los viajes de Sullivan és una pel·lícula molt divertida, és una pel·lícula social i també és una pel·lícula inspiradora. Jo, almenys com a periodista, com a explicador d'històries, a vegades penso que estic massa temps a casa. I el personatge del protagonista, el Joel McCrea, li passa el mateix, diu, estic preparant una pel·lícula sobre la misèria, no sé què, no sé quantos, però jo sóc un director amb diners, me'n vaig al carrer a conèixer la realitat, a tocar pobres, a veure gent que passa gana, i crec que és, i a sobre trobar-se Veronica Lake pel camí, em sembla que cinematogràficament és impecable, sempre fa riure, però té aquest toc social que pots aplicar-te a coses com si fos una teràpia a la teva pròpia vida.
I la revises sovint, sense motiu aparent, simplement?
El motiu és perquè sempre em fa riure, perquè sempre m'inspira, perquè m'agrada molt el glamour, perquè m'agraden molt les parelles que funcionen tant a nivell de diàleg com que si han de caure, cauen estupendament. I si han de patir, si han d'anar a la presó, i té un final meravellós en el qual el protagonista se n'adona... No, se n'adona que està dedicant-se a una feina important i ell no n'era conscient.
Doncs feina molt important teniu, que és trobar aquesta pel·lícula que podeu veure a Filmin.
M'agrada el teu calipso. Finestra.
Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you.
t'ho has fet venir bé, això de Janis Joplin?
Sí, sí, sí. Ara podríem plegar de fer el programa i deixar una hora i mitja de Janis Joplin i John Till, perquè...
Molta ni gent... parlar-ne, que tenim moltes coses a comentar.
Ni parlar-ne! Uri! I això retira la cançó.
No, bé, sí, o retira o potser no tant, perquè ara venen unes pel·lícules una mica silencioses, en realitat.
En realitat, el problema ha sigut il·lustrar-les musicalment. Bueno, sí. Farem un combina.
Hem parlat ja de La huérfana, però és una setmana d'estrenes prou estimulants. Ara, una es diu El otro Tom i l'altra Il buco. Comencem amb El otro Tom.
It's for when you're sad. Red is happiness. There's yellow for when you're bored. And black for when you're really, really angry.
What's posar?
Bé, aquí sentíeu a una infermera, no?, dient-li a un nen quines pastilles ha de prendre segons el seu estat d'ànim, i dius, mare meva, aquest nen necessita tantes pastilles. És el motiu de reflexió d'aquesta pel·lícula que es diu El otro Tom, una pel·lícula sobre...
De Rodrigo Pla, que és ja un veterà mexicà i un bon director, eh?
De mare separada cuidant d'un nen que és que té problemes d'hiperactivitat.
Hiperactivitat total, o sigui... I... A mi em matabalava, ja dient-lo, eh?
Sí, però hi ha una molt bona química entre, sí, entre mare i fill. És una pel·lícula dramàtica, però no se regodea, és entretinguda, també té moments molt divertits i afables. Vaja, jo la recomano, sense ser una gran pel·lícula, però El otro Tom, per mi, val la pena fer un cop d'ull, eh?
L'altra és Il buco, no és la música d'Il buco, perquè no té música. De fet, és que gairebé no parlen, només diuen bye-bye, per fer anar les vaques d'una banda a l'altra. I és una història reconstruïda que va passar el 1961, quan uns espeleòlegs italians se'n van anar a una zona de Calàbria, Pollino, a endinsar-se en el que llavors era la cima subterrània de quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres, i en lloc d'escalar muntanyes anaven cap avall, diguem, no? I és realment espeluznant, eh? O sigui, una por... O sigui,
i una claustrofòbia, sí, sí. Espera, l'has de veure, eh?
És una pel·lícula molt ben dirigida i és molt interessant, eh?
Apuntada queda.
Sí?
Apuntada queda...
No, no us farem el buit.
Exacte. Il buco, hi ha un buit bastant important.
¿Cuál es tu nombre femenino?
Mi nombre femenino.
¿Te sientes una chica? ¿Te sientes como un chico?
No, pero a ver, ¿qué es sentirse chico? ¿Qué es sentirse chica? Es que no...
Es algo muy profundo, muy íntimo, que no puedo responder por ti.
Pues pero yo tampoco veo... puedo responder a esto, es que no
sé. De acuerdo, no respondes a esto.
Aquest buit es tradueix a la pel·lícula Mi vacío y yo. Aquesta sí que l'has vista, no?
L'he vist i he participat en ella.
Una festa. No hi ha el Fausto.
T'he vist ballar.
No hi ha el Fausto, però al final hi ha una festa i surto ballant i el Carlos Márquez Marcet està també per allà.
I surts bastant, a més, ara que ho recordo.
Sí, no sé per què.
I, però clar, Pere, ara tinc aquí un dubte. Tu ara pots objectivament parlar-nos de la pel·lícula?
Sí.
Sembla, Mi vacío y yo?
A mi em sembla, com diu el seu director, l'Adrián Silvestre, si no hi ha provocació, hi ha un element políticament incorrecte, a ell no li interessa parlar de, en aquest cas, el tema de la transsexualitat, i és bastant dur, ell, i tant ell com la Rafael, la Rafi, els protagonistes, respecte la situació en què viu aquesta francesa que arriba a Barcelona, que no sap a què dedicar-se, que no sap autodefinir-se, i l'obliguen a dir, però tu què et consideres? Diu, és que ho estic buscant. Crec que és una pel·li molt interessant.
És que jo crec que una cosa que li dona un valor extraordinari a aquesta pel·lícula és que parla, evidentment, perquè és un personatge actuat, és a dir, és real, però la pel·lícula està escrita i per tant és una pel·lícula dramàtica, no? Però és ell, ella, millor dit. I el que m'agrada és que parla del tema de la transsexualitat, però sobretot parla de les dificultats de trobar parella, dels somnis trencats i de la revolta contra l'exigència de que t'autodefineixis, com deies tu un moment, fins a convertir-te en un estereotip. És a dir, el moment que tothom, en tots sentits, volen que defineixis què ets o què penses o què vols, etcètera, etcètera, has perdut totes les oportunitats de, teòricament, ser d'una altra manera.
Sí, sí, sí. I hi ha una escena que no explicarem, que per culpa de no explicar exactament qui és, doncs és molt dramàtica, jo vaig patir molt. Mm-hmm. Però aneu-la a veure i descobrireu això, doncs, que pot ser feliç a vegades i, sobretot, i ho intenta, sempre.
Ni vacío i jo, molt recomanable. Hem tingut nens hiperactius, ara parlem de temes d'identitat i, precisament, barrejant aquestes dues coses, podríem trobar jaules.
Es como si el cuadrado de tiza fuese esta mesa. Aquí dentro todo está bien. Pero si la obligamos a salir, para Clara es como caerse al vacío.
Dèiem abans la pel·lícula que ha produït Àlex de la Iglesia, que suposa el debut a la direcció d'Ignacio Tatay, que és un dels nous talents de l'ESCAC, la fàbrica inacabable de nou talent cinematogràfic, i que parla això d'uns pares frustrats que de cop troben una nena literalment allò enmig de la carretera, i aquesta nena només se sent segura si està tancada dins d'una gàbia dibuixada amb guix, i no se sap ben bé per què, no? Una mica de drama, una mica de misteri, de terror... Bé, una pel·lícula molt 100% escac, diria jo, eh?
I molts traumes psicològics, perquè el personatge que interpreta l'Ariadna Gil, Déu-n'hi-do...
Helena Naya, Helena
Ai, perdó! Per què he dit Ariadna Gil?
Per la casa Gil de los cactus. També en té una de família...
És que les he vist seguides!
De família rara.
Aquesta, la setmana que ve, avui, de moment, estem amb Jaula, i de fet tenim a l'Ignacio, el seu director, i a Helena Naya, la seva protagonista. Benvinguts, bona nit, buenas noches, Ignacio i Helena Naya, Ignacio Tatay.
Bona nit, què tal?
Hola, què tal?
Y sí, mira, son dos amics nostres, porque la Helena la conocemos muchísimo, ha venido muchas veces a nuestro programa, se acuerda siempre de nosotros y te lo agradecemos inmensamente, pero es que con Ignacio, quizá él no se acuerda, pero también lo conocí personalmente un día hace mucho, cuando estaba presentando un proyecto con la Escuela SCAC, en la que había una serie de proyectos, y yo recuerdo que las imágenes que se veían, que era como un teaser, ya eran muy inquietantes, y viendo Jaula, me ha quedado la duda de si este proyecto hereda alguna cosa de ese proyecto en ese momento, Ignacio, no sé si te acuerdas.
Me acuerdo perfectamente, me acuerdo del momento, me acuerdo de cuando nos conocimos, y efectivamente lo hereda absolutamente. Lo que tú ya viste, ya eran unas imágenes, bueno, en una fase muy muy alfa o muy beta, digamos, del proyecto, pero ya estaba Isabel Peña incorporada, y años más tarde después de muchas etapas, esto es jaula.
En algunos puntos aparece todavía el título de La casa de tiza, que es un título que ya no usaremos, no utilizaremos, pero que, claro, define unos momentos determinados o uno de los elementos dramáticos de la película más curiosos y que realmente da mucho juego, que es este juego con los espacios definidos con tiza en el suelo para que no podemos desvelarlo, ¿no? Que se pueden ir borrando y creando para conseguir controlar la situación o abrir paso, poder huir, en fin, muchas otras cosas que tienen que ver con la relación que hace el personaje de Helena Naya con esta niña que aparece en una carretera, que por cierto, yo no sé si habéis visto una película de Fellini que se llamaba Toby Dammit, que había una niña misteriosa con un balón en medio de la noche en una carretera y que inquieta muchísimo. También inquieta mucho esta niña, pero al principio parece casi como si estuviéramos en el milagro de Anna Sullivan, con Helena Naya y la niña peleándose por el espacio en la película de Arthur Penn, ¿no?
Sí que es verdad que la película se llamaba... Se salió en un momento, porque estás obligado a sacar un título cuando estás rodando, salió La casa de tiza. No era un título del que yo estaba muy convencido, pero mis productores sí. Lo que pasa es que una vez ya la peli montada, yo quería un título que apelase no solo a lo físico, sino al conflicto interno de los personajes. Y ahí la verdad es que fueron muy generosos Alex, tanto Alex de la Iglesia como Carolina Mann, y revertimos, o sea, y cambiamos el título a Jaula, que es el que es actualmente.
La verdad, Helena, es que precisamente esto que comenta Ignacio, a mí es de lo que más me gusta de la película, y lo decía también Alex, ¿no? El tema del juego en tu personaje, porque en lugar de cerrarse, esta norma que escribe la película de que solo se puede mover por la tiza, tu personaje compra enseguida, ¿no? Para entender a esta niña tengo que jugar a lo que ella juega, y para profundizar en los límites, ¿no?, de esta relación, tengo que hacer los caminos cada vez más anchos, más accesibles. Vaya, me parece como una metáfora muy bonita en la película.
Sí, a mí también me lo pareció cuando la suerte de que este guión cayese en mis manos, ¿no? Me emocionó profundamente ver cómo ese personaje, esa mujer con un deseo enorme y un poco frustrado, ¿no?, de ser madre durante tantos años, con tantos y tantos intentos fallidos, de repente casi se convierte en su madre sin serlo y entiende, casi sabe entender la cabeza de esta niña que apenas pronuncia ninguna palabra, no se comunica de ninguna manera, le cuesta mantener la mirada, intenta, casi llega a conseguir, ¿no?, meterse en su cabeza y comunicarse con ella con otro registro, con otro idioma que no es el de ninguna de las dos, y con un tipo de lenguaje pues inventado casi, ¿no? Y intentando ayudarla a superar esa barrera infranqueable que es el trazo de una tiza. Y yo creo que Paula inmediatamente intuye que, bueno, la niña tiene mucho miedo, le ha pasado algo horrible y necesita saber qué es eso que le da tanto miedo para poderla proteger, para poderla ayudar y sobre todo intentar darle una vida más digna, ¿no?, y poderla llevar junto a su familia.
Es verdad, porque de hecho eso que dices que no podemos explicar da un giro a la película brutal en un momento dado, en que de repente el punto de vista cambia completamente de perspectiva, ¿no? Y bueno, empieza otra película de terror, en cierto modo, y además otra problemática expuesta un poco siguiendo la pauta de Room o de La Habitación, para entendernos.
A mí lo que más me interesa del cine, lo que más es el concepto de punto de vista, porque creo que, desde luego, mi cometido como director y el de Elena aquí como intérprete ha sido aproximar al espectador todo lo posible a la experiencia del personaje que está viviendo aquella historia. El punto de vista es un tema central, desde luego en el planteamiento de la película.
A mí, Elena, siempre me gusta preguntaros, cuando tenéis un director o directora, y en este caso que es su primera película, me gusta preguntar, ¿qué tal lo veis tú, que has pasado por tantas manos antes? ¿Se podría decir que Ignacio también juega a las tizas pero con cámaras y esto? Es decir, abre caminos, encuentra historias, personajes. ¿Cómo funciona Ignacio? Vaya.
Pues yo creo que Ignacio es un autor, es un director que ama el cine y que respira cine y que está aquí por y para contar historias, y que creo que nos va a entretener muchos años contando historias maravillosas, y que yo he tenido la enorme fortuna de hacer su ópera prima, como me pasó con Fernando León o con otros muchos grandísimos directores con los que rodé su primera peli, ¿no? Me parece que Ignacio se ha rodeado de un equipo técnico y artístico espléndido, a quien ha sabido transmitir exactamente cada uno de los detalles que eran fundamentales para que él consiguiese hacer esta historia. Creo que ha sido probablemente la película que más me ha pedido, que más me ha exigido. Yo además soy muy autoexigente, como sabéis, y con Ignacio hicimos como una especie de matrimonio desde el día uno y dijimos, vamos a ir juntos, vamos a ir de la mano, yo soy muy exigente, yo también, pues vamos a hacer lo mejor que podamos, porque tenemos un compromiso muy grande. Hacer una película es un trabajo, hay que hacerlo muy bien siempre, en todos los trabajos, pero bueno, mi acometido por lo menos es ese, y mi responsabilidad, y sobre todo por respeto al público y por el oficio que tantos momentos felices me provoca cada día, ¿no? Por su oficio, aunque acabe de empezar, por su manera de como él decía, ¿no?, de plantearse y de plantarse también ante un punto de vista que es el que hay que seguir a muerte, y por su tenacidad, ¿no?, porque lo ha conseguido. Yo creo que ha hecho un grandísimo trabajo.
Si me permitís una última pregunta, Elena, antes en un momento dado he mencionado el duelo aquel de Anne Bancroft y Patty Duke en El milagro de Anna Sullivan, pero yo quería decirte que tu interpretación y las circunstancias del personaje y del lugar donde se encuentra, los lugares en los que se encuentra y cómo jugáis con el espacio, con la tensión, etcétera, me gustaría ponerte al lado, en cierto modo, Elena, de lo que hizo Mia Farrow en La semilla del diablo, y lo que hizo Audrey Hepburn en una película que se llamaba Sola en la oscuridad.
Buenísima película.
¿Hay algo en aquellas dos interpretaciones y en las, considerando las películas en las que se hicieron, que me sale mencionarlo cuando te veo y te recuerdo en Jaula?
Qué bien, Alex, siempre tan cariñoso.
Celebro que hayas mencionado esas dos películas porque estoy completamente de acuerdo contigo, han sido centrales. La que has mencionado, yo, de Audrey Hepburn, la vi como muy al principio de la creación de Jaula, pero lo que ha hecho Elena para mí es, lo decía ayer, los actores buenos no hacen ver las cosas, sino que utilizan sus herramientas en sus propias emociones, y no sabes hasta qué punto pasaron cosas asombrosas en rodaje de lo volcada y lo inmersa que estaba en este personaje. Yo nunca había trabajado con alguien así, nos quedamos todos muy asombrados.
Pues lo celebro y os felicito por el trabajo conjunto que habéis hecho para conseguir estos resultados.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Yo también lo celebro.
I la jaula de les loques. Per què ens dona?
La jaula de grillos.
Perdó.
Sí, sí.
Tot perquè el Pere
Pere, fot dins de la gàbia, va.
El millor i el pitjor de jaula.
El millor, l'elecció de la nena. Em sembla que és, em produeix tendresa, però també em fa por. I el pitjor és aquest canvi de punt de vista sobtat. Que és una trampa de guió, no sé, que a mi no em convenç, perquè abans m'estava avorrint i de cop diuen, va, pum, anem a fer això. A mi no m'agrada que facin això. Ah, bueno, també m'agrada el Carlos Santos, que el tenim graciós al test, i aquí en plan dramàtic.
Efectivament, i escolta, si els gats es porten malament, a la gàbia.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. What's new, what's a cat?
No,
per què em castigues?
No, jo he parlat de gàbia per jaula, però no té res a veure amb tu.
Pensava
no
que m'estaves castigant.
Va.
El gran potser sí, que m'estan mirant ja de manera ja enigmàtica.
Tu ja estàs prou castigada amb la reina.
Oh, sí, estic trista.
La Sílvia, tot l'estiu...
Bueno, després la Sílvia rescatarà la reina al cinema, ja la veurem.
Va, però ara et vull fer feliç, al fons.
Oh, gràcies.
Top Gun és la pel·lícula més taquillera de què?
La cinquena més taquillera... La història dels Estats Units ho ha aconseguit aquesta setmana, poca broma, que s'està codeando amb Star Wars, Avatar i Els Vengadores. I ja està, i allà darrere...
Totes horribles. What's new, what's a
cat? I una que no tinc molt clar la meva posició. Els Teletubbies tornen a Netflix.
Realment Netflix és com un container que va arrossegant amb tot. Per què algú vol rescatar els Teletubbies a aquesta alçada? Tu els miraves?
Què feien Teletubbies? Què feien aquells ullets?
Jo em van pescar ja una mica gran.
Però és igual.
Jo soc de pipi calçat largues.
Els Teletubbies haurien de ser només una joguina sexual dins d'una banyera, com ens van demostrar una pel·lícula de Pedro Almodóvar. Va, vinga.
Efectivament, sí. Bé, ja tenien caps una mica de formes estranyes, o sigui que al tanto. What's new, what's a
cat? Fa molta gràcia, anuncien un sopar benèfic amb Brad Pitt i després el cancel·len.
Aquesta te la vaig passar pensant, quants diners posaria Sílvia Andrés del seu compte per un sopar?
No, jo Brad Pitt no.
No?
No sóc fan de
no
Brad Pitt.
Que no l'has sentit abans amb
soc
George Clooney.
Jo sóc George.
Però què pagaries per sopar
amb
George
Brad Pitt?
Clooney.
Res.
Clooney.
Ah, pagaria. Trobo que és un senyor.
Home, jo per sopar amb Brad Pitt, sí, pagaria.
Si és un senyor, no has de pagar. Ell paga. What's new, what's a cat?
Aquests comentaris avui dia estan molt mal vistos, eh? Que t'he de dir que les dones també paguen sopars, eh?
Exacte.
Escolta.
Va, vinga. Walter Hill, que és el productor d'Alien, anuncia que a Disney no els interessa gens un Alien cinquena part, no? Com ha anat el tema?
Doncs ha anat que ell, com a productor de la saga, va intentar vendre els drets d'aquesta cinquena part amb Sigourney Weaver en el moment en què Disney va adquirir la Fox, i es veu que Disney va dir, amb qui ens vens? Farem la nostra pròpia sèrie, Sigourney Weaver, que li donin pel sac. What's new, what's a
cat? I acabem amb una perleta, una d'aquelles coses que us agraden tant, Alfons i Àlex. Sentim com sona el tema principal de què?
De la nova entrega d'Indiana Jones. Es diu el tema d'Helena, que és el personatge que interpreta la Phoebe Waller-Bridge, i l'ha presentat ja en exclusiva. Alerta, perquè és maco de veritat. Thank you.
Doncs va, jo
que us dic una cosa, eh? Què? Això és un comiat.
És un comiat. Pot
ser. Aquesta melodia és el comiat de John Williams. Té un to de... Aquí s'acaba tot.
Home, ell ha dit que seria segurament la seva darrera banda sonora i a mi m'agrada que hagi fet un tema tan, tan emotiu, perquè la veritat és que jo pensava que faria refregits, només en aquesta nova pel·lícula.
Doncs si sentiu l'audiovisual a l'acabar el programa d'avui, les últimes bandes sonores de John Barry, d'Alex North, de Nino Rota i de George Delerue. No us les perdeu.
Doncs mira, ja que estem aquí amb música de cinema, en aquest cas ens posem una mica superheroics, perquè els dies 8 i 9 d'octubre, Pere, hi haurà a Tarragona, al Teatre Tarragona i a Barcelona, al Palau de la Música, l'Orquestra Simfònica Franz Schubert, que interpretarà un concert amb les millors bandes sonores de l'univers de Marvel i DC. Han fet un Marvel versus DC directament. Batalla musical, on es repassarà la música de pel·lícules com Spider-Man, Batman, The Avengers, Wonder Woman, en fi. Ens ho explica el Gerard Pastor, que és el director d'orquestra, a més a més.
La idea d'aquest concert va sorgir durant la producció de les millors bandes sonores de Disney, que va fer la pròpia Franz Schubert Filharmonia al Palau de la Música, entre altres, i altres capitals catalanes. I va ser una idea que va tenir el Tomàs Grau, el director titular i fundador de l'orquestra, que va dir, podríem fer un concert de Marvel. I aleshores jo vaig aportar, em va semblar fantàstica la idea, vaig aportar el meu granet, vaig dir, ostres, si fem Marvel, podríem fer l'etern Marvel versus DC còmics, però amb concert, no? I plantejar les millors bandes sonores tant de les pel·lícules d'uns com dels altres, perquè d'aquesta manera també incluíem superherois i músiques de superherois com Batman, Superman, Wonder Woman i altres títols, no? La selecció va ser complicada perquè tant Marvel com DC Comics, especialment Marvel, tenen una producció cinematogràfica molt extensa. Vam començar a mirar bandes sonores, no totes, perquè si anem totes ens anem al 1930 o 40, que ja n'hi havien, però bueno, vam intentar fer una selecció el més global possible. Vam anar filtrant fins que al final van quedar uns 90 minuts i després vam acabar de fer els últims ajustos per arribar a un programa d'uns 70 minuts, 70-75 minuts de música. El concert és un concert que es planteja en una única part, en el que es aniran succeint les peces de una de Marvel, una de DC, una de Marvel, una de DC, no? Una mica així. Hi ha clàssics des de Superman, de John Williams, fins a bandes sonores de Avengers o Capitana Marvel de fa dos anys escassos, no? I res, les entrades es poden aconseguir a través de la pàgina web de la pròpia orquestra, tant pels concerts que es farà al Palau de la Música com pel que es farà a Tarragona, i una miqueta més endavant doncs ja s'obriran també les entrades pels concerts que tornarà a fer l'orquestra en el juny de l'any que ve.
La veritat, jo no m'ho perdria, eh? Fer una batalla amb Marvel versus DC així en directe, prou espectacular, eh, Pere?
Però a Tarragona.
I a Barcelona.
A Tarragona, però a Tarragona, i al Circ Romà, i és una lluita de gladiadors, això, no?
Doncs sí, mira, escolta, podria ser. I si no en teniu prou encara amb propostes cinematogràfiques, música, els concerts, doncs escolta, si us quedeu a casa, plataformes. 3, 2, 1.
Damas y caballeros, les presento a la octava maravilla del mundo, el grande y único Pinocho.
Un altre. No en teníem prou. Si hi havia la del Mateo Garrone, arribarà l'stop motion del...
Que m'encanta.
...del Guillermo del Toro, que segurament
també
ens encantarà. La que segurament sobra és aquesta. Però bé, deixeu-me dir que ahir, el dia 8, el Disney va fer com el dia especial Disney i, per tant, les seves grans estrenes van anar a parar el dia 8. Entre elles, aquesta nova versió de Pinocho que protagonitza Tom Hanks fent de Geppetto, Cynthia Erivo fent de Fada, i dirigida per Robert Zemeckis, que s'està posant una mica a l'estil ja Tim Burton, Ron Howard. Han passat de ser els grans dels 80s, 90s, principis del 2000, a una dècada una mica ja obscura, eh?
Zemeckis, sisplau, regressa al passado.
Efectivament, la veritat, Pere, m'ha decebut molt aquesta pel·lícula, perquè el digital és horrible. Sí, ho dic de veritat, perquè té molt menys imaginació i, sobretot, obscuritat que tenia la pel·lícula original. Bé, és un remake, que no m'estranya que l'envien directament a plataforma, perquè no val res. També han estrenat la nova sèrie protagonitzada per Mike Tyson, sobre Mike Tyson, però que ell ja ha dit que no li ha donat l'aprovació, per tant, potser algun guionista es guanya un bon cop de puny el proper dia que es creui amb ell. Una nova sèrie de Cars, que dius, a veure, Cars? Cal encara fer una nova sèrie de Cars? Que no hi ha ni el John Lasseter a la Disney, vull dir que ja no té ni impulsor.
Ni la veu de Paul Newman.
Sempre em va fer molta por Cars, per dir, un cotxes que parlen, però que a més viuen en un món humà on no hi ha humans, és a dir, viuen exactament al mateix món on vivim nosaltres, però nosaltres no hi som, que és el que està passant aquí.
The Cars That Ate Human.
Efectivament, un documental sobre la sèrie d'Obi-Wan Kenobi, la sèrie en si ja no és massa bona, per tant, un documental sobre com s'ha fet, no acabo d'entendre bé.
Atrofiats.
Tot això a Disney+, Plus, a Netflix, va... Cobra Kai, cinquena temporada...
Una merda putrefacta.
Calla, home, d'aquesta seqüela llarguíssima de Karate Kid. A Movistar, American Underdog, un drama esportiu de futbol americà amb Zachary Levi, protagonista de Shazam, Anna Paquin i Dennis Quaid. Si us agraden aquestes d'esport i superació i històries reals, està molt bé. A Apple TV, alerta, una sèrie documental amb Hillary i Chelsea Clinton.
No!
Sí, que es diu Somos Valientes.
Més aviat gilipolles, perquè a què els hi toca, això?
No n'heu tingut prou? Doncs escolta, a Filmin, va, una que sí val la pena. We Are Who We Are, la del Guadagnino, que era d'HBO, però que ara, a partir del dia 13, podeu trobar a Filmin. Doncs tot això és el que podeu trobar a les plataformes.
Los Muertitos de Gurina.
Os presento a Emmanuel.
Hola.
En Manuel se ha perdido una buena ocasión. Entró en el río durante el fin de semana un pequeño barco de guerra. Me hubiera gustado que lo viese. Una tripulación estupenda y muy hábil en la maniobra.
Eres el colmo. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.
Qui bat cœur à corps. Molta gent no s'ha enterat, però s'ha mort George Jenkins als 82 anys, fotògraf i escultor i director d'Emmanuel, aquell clàssic del cinema erot tonto, del 1974, fas cara de tonto, no?
No, em recordo la meva tieta que ens va dir un dia, he anat a veure Emmanuel, però no us penseu que és una pel·lícula pornogràfica, és una pel·lícula eròtica.
Sí, molt eròtica, amb aquelles perles allà.
I a més, crec que era recent estrenada, el 78, crec que va arribar.
Aquí molt tard. Histoire d'eau, evidentment Madame Claude, Hombre Objeto, Lilo Siren i l'amante de Lady Chatterley. Bé, ningú se'n recorda d'ell, era com David Hamilton. Van renovar el cinema eròtic i malament ho van fer. A part d'això, aniré ràpid, Masahiro Kobayashi, director de cinema eròtic també al començament i autor d'aquell bashing que va anar a competició al Festival de Cannes. Pauline Strout, actriu anglesa, protagonista de la mítica Lady Godiva Rides Again, on competien Diana Dors, Kay Kendall, Dana Winter, Joan Collins, Trevor Howard... En fi, un autèntic... cas de dona poderosa, I Peter Straub, aquest t'agradarà a tu, Alfons, mor als 79 anys, escriptor especialitzat en fantàstic.
Home, que va coescriure amb Stephen King, El Talisman i Casa Herrera.
Exactament, ara faran una sèrie i també va escriure dues novel·les adaptades al cinema, Julie, que es va convertir en Escalofrío, amb Mia Farrow i Kirk Douglas, i Ghost Story, història macabra, on sortien Fred Astaire, John Houseman, Melvin Douglas, Douglas Fairbanks, Júnior, Patricia Neal i Alice Krish, que tu vas entrevistar,
Al Festival de Sitges, efectivament, on podreu anar si escriveu a finestra@catradio.cat demanant aquests abonaments. Ai, que ens enganxa ja al final de la primera hora.
No hem dit la reina d'Anglaterra, però l'homenatge el deixem per la segona part, que vindrà la Sílvia amb ella sota el braç. I nosaltres que anem a descansar. 5 minuts i tornem de seguida mentre Velvet Underground ens canta Godiva, Lady Godiva, homenatge a Pauline Strauss. Saying words that have all so clearly been said.